Lectura de l'Evangeli segons Sant Marc. En aquell temps, Joan predicava així: "Després de mi ve el qui és més poderós que jo, tan poderós que no sóc digne ni d'ajupir-me a deslligar-li la corretja del calçat. Jo us he batejat només amb aigua. Ell us batejarà amb l'Esperit Sant." Per aquells dies, Jesús vingué des de Natzaret de Galilea i Joan el batejà en el Jordà. A l'instant, quan sortia de l'aigua, veié que el cel s'esquinçava i que l'Esperit, com un colom, baixava cap a ell. I es va sentir una veu des del cel: "Ets el meu fill, el meu estimat. En tu m'he complegut." Paraula del Senyor. Com sempre, podríem comentar aquest Evangeli i les lectures que hem sentit abans des de molts punts de vista. Avui n'agafarem algun, dos, tres pensaments, esperant que siguin aquells que ens puguin suggerir a cadascú de nosaltres almenys una cosa important per sentir-nos sostinguts per Jesús, que, tot i no veure'l, ara és aquí, enmig nostre, i és ell l'únic mestre que ens pot dir i ens pot ensenyar allò que realment a nosaltres ens pot ajudar. Primer pensament: sobre el baptisme mateix de Jesús. Per què Jesús es fa batejar? Per què Jesús comença la seva activitat pública amb aquest gest d'humiliació? Joan Baptista, aquest profeta, aquest predicador agreste, que al desert convidava la conversió, que a prop d'aquest riu que marca tota la terra de Palestina, de dalt a baix, feia que les persones entressin del tot dins del riu i que en sortissin cap enfora per significar el desig i la decisió de canviar de vida, de purificar-se de tot allò que no era digne de la seva dignitat humana. Per què Jesús, que no en tenia necessitat, es posa a la fila d'aquells que manifesten públicament que són pecadors, que tenen necessitat del perdó de Déu, i com un més entra en aquest riu? Perquè això està en la línia de tot el que Jesús és des del moment mateix de la seva concepció. Hem celebrat aquests dies el Nadal. Estem tancant amb aquesta festa del baptisme del Senyor aquest període tan especial i tan bonic, no només perquè per les famílies és un moment entranyable, perquè sembla que tots hàgim de ser una mica més bons, sinó també perquè és un moment, juntament amb el període de Pasqua, que l'Església ens convida a pensar a fons i a contemplar la figura humana de Jesús per entendre una mica millor què és el que Déu ens està dient a través d'ell. Tota la història de Jesús, des del vell començament de la seva concepció en el si de Maria, passant pel seu naixement a Betlem, continuant per aquesta fugida a l'Egipte, ja perquè ha d'afrontar una primera persecució, llavors la llarga vida silenciosa, humil, amagada a Natzaret gairebé 30 anys. I després aquest període d'activitat pública, a la qual sí, Jesús va fer coses sorprenents, hi havia gent que el seguia, però fixem-nos en els relats de l'Evangeli, està ple de moments en què les autoritats religioses, aquells que en sabien de religió en el seu moment, el critiquen, el persegueixen i finalment decideixen fins i tot de fer-lo matar. Tots aquests moments fins a arribar a aquest moment tràgic i definitiu de la seva mort en la creu com un oferiment màxim d'amor. Tot és paradoxal, tot és estrany. Com és? Si Jesús és Déu, que s'ha fet un de nosaltres, si ell és l'omnipotent, si ell és l'infinit, com és que passa per aquest camí que sembla que esculli el pitjor del pitjor dels llocs en els diversos moments de la seva vida? Precisament perquè aquest Déu vol dir-nos que, tot i que a vegades ens pot semblar al llarg de la nostra vida que ell queda molt lluny, que en els moments que en tenim necessitat sembla que no actuï, que no faci res, que davant de moltes injustícies que veiem avui al nostre món i davant de moltes injustícies que hi ha hagut al llarg de la història, podríem preguntar-nos com és, si Déu és tan bo, que això ho permeti. Doncs bé, aquest Déu ens diu que la seva omnipotència no rau en el fet que pot fer el que vulgui, sinó que consisteix precisament en aquesta capacitat infinita de donar-se per amor a nosaltres. I tota la lògica d'aquest món, de la història, és la lògica d'un Déu que surt, d'alguna manera, d'aquest món perquè pugui ser el nostre món, perquè puguem ser nosaltres realment els responsables de la nostra història, perquè puguem ser nosaltres els que fem possible que en aquest món hi hagi bondat, perquè en aquest món visquem realment aquí a la terra com es viu al cel. Però Déu no es fa així amagadís i ja està, sinó que vol també deixar-nos ben clar que ell hi serà allà, amb nosaltres, en les situacions que sembla que podem fer menys, en les situacions de més petitesa, de més limitació, si nosaltres creiem que l'esperit que viu en nosaltres, que l'esperit que Déu ens ha donat des del mateix moment de la creació, però que ha enfortit a l'inici del nostre camí de fe, que aquest esperit realment té la força de canviar les coses, de fer un canvi. Jesús que entra al riu Jordà i s'abaixa és un signe de tot això que fa al llarg de tota la seva vida, abaixar-se. Déu que s'abaixa per ser com nosaltres, per estar amb nosaltres. Per tant, un primer pensament que avui us volia transmetre és aquest de renovar la consciència que Déu el tenim sempre ben a prop. En aquelles situacions que sembla que és més lluny, podríem dir, d'un marc, d'un escenari religiós, precisament allà Déu s'hi pot fer present. En aquelles circumstàncies en què sembla que res parli de bondat, de fraternitat, d'altruisme, d'espiritualitat, allà, a través nostre, com a deixebles de Jesús, podem fer possible que Déu s'hi manifesti. Ser seguidors de Jesús vol dir seguir aquest seu camí humil, de qui no confia en les pròpies forces, de qui no és prepotent, sinó que confia només en la potència, en la força de la bondat i de l'amor. Segon punt que us voldria dir a partir d'aquesta escena extraordinària del baptisme de Jesús al Jordà. Es veia aquest colom que significava l'esperit que baixa cap a Jesús i se sent aquesta veu del cel que diu cap a Jesús: ets el meu fill, el meu estimat, en tu m'he complegut. Jesús, a la nostra fe, és Déu que s'ha fet home, és el fill de Déu encarnat. Però fins al fons i amb totes les conseqüències, ell s'ha fet un de nosaltres. No és un Déu que s'ha posat la jaqueta de jugar a fer d'home, de fer el paper d'un ésser humà, sinó és un Déu que ha escollit d'experimentar fins al fons el que vol dir ser home, el que vol dir ser simplement un individu més enmig de molta gent, amb tot el que això comporta de limitació i d'imperfecció. I aquest Jesús, que és Déu, però que és veritablement també home, com a home, ha d'anar creixent i ha d'anar prenent consciència de la seva missió i també de la seva identitat i d'allò que està cridat a fer en el seu camí. Per això aquesta vinguda de l'Esperit Sant també indica que si Jesús com a home anava fent aquest camí de creixement amb les diverses etapes i que en certs moments doncs eren moments crucials per girar full, Jesús deixa enrere la vida tranquil·la de Natzaret i comença uns anys molt intensos i molt arriscats. També per nosaltres a la vida hi ha alguns d'aquests moments que són decisius. I no és només un, n'hi ha uns quants al llarg del camí d'un que segueix fidelment la crida a viure com a creient, com a cristià. Tinguem consciència que cadascú, a l'edat que es troba, a la situació que es troba, pot fer una experiència més gran de l'Esperit de Déu que actua dins seu. No ens acontentem amb allò que hem estat fins ara. Creguem en allò que podem ser a partir d'ara amb l'ajut de Déu. El cristià és la persona que viu d'esperança, que és conscient del seu passat, dels seus errors, de les seves limitacions, dels seus condicionaments, però és sobretot una persona que viu en el present sabent que pot viure segons el cor de Déu i que pot comptar amb l'ajut de Déu per construir el seu futur. Aquesta idea positiva, aquesta idea de creixement. Mireu, jo he estat molts anys, com sabeu, molts de vosaltres, a Àsia, al Japó concretament, i allà, igualment com hi havia també a les cultures antigues, també d'aquesta part de món, hi havia una concepció més aviat cíclica, hi ha una concepció com més aviat cíclica en les grans mitologies orientals de la història del món. Tot es va repetint, tot torna al mateix lloc. En canvi, la visió cristiana no és així. No és un cercle que es va repetint i que tornem sempre allà mateix. És més aviat una línia lluminosa que va certament també portant majors trasbalsos en certs moments i coses que ens deixen molt perplexos. Però sobretot és una línia que va en una direcció molt clara d'una presència sempre més i més gran i potent de l'Esperit de Déu en la història humana. I és així si mirem la història de la humanitat que coneixem dels últims 5.000 anys, per fer més o menys a l'engròs. Ens trobem en un moment de la història que certament es cometen grans atrocitats, però coses que fins fa 150 anys eren normals en cultures que es deien cristianes, com era l'esclavitud, o en una altra que ara seria totalment impensable, que les dones, per exemple, tinguéssiu menys drets que els homes o que no poguéssiu votar, això fa 4 dies que no era així. Per tant, hem fet moltes passes endavant com a humanitat. Hi ha uns drets que potser no es respecten sempre, però teòricament tothom els ha signat en els drets universals de l'home de l'any 1948. Hi ha una sensibilitat molt més profunda i molt més extensa cap a moltíssimes coses boniques, tantes ONGs, tant servei, tant voluntariat, tants, no? Podríem dir moltes organitzacions de casa nostra, internacionals. Certament em direu, hi ha els interessos aquests negres de les multinacionals, la indústria armamentística, els drets que es trepitgen i que d'aquí en sabem unes quantes coses. Tot això també hi és. Però veieu que la gran història és la història d'un camí positiu cap a una humanitat més fraternal, cap a una humanitat més solidària. Per tant, aquest segon punt, la nostra vida pot ser un camí in crescendo, com es diria en llenguatge musical, in crescendo, cap a un bé més gran, personal i comunitari. I l'últim punt que us voldria subratllar, aquesta afirmació del Pare adreçada a Jesús: ets el meu fill, el meu estimat, en qui m'he complegut. Mireu, sentir-se dir això des del profund del cor és una experiència que marca un abans i un després. Si un realment té aquesta convicció de ser el fill estimat de Déu Pare, en el bon sentit de la paraula, es menja el món. Som cadascú de nosaltres el fill, la filla, estimat, estimada pel Pare. Recordo fa molts anys, vivia a Nagasaki llavors, una persona que havia tingut tants problemes des de petit amb els seus pares, amb el pare i amb la mare, i el meu esforç d'anar-lo acompanyant, era catòlic, però no havia fet una experiència així molt personal de la mort de Déu. Coneixia per tradició, la seva família era de tradició catòlica, dels vells catòlics de Nagasaki, els que havien conservat la fe a través de les persecucions, a través de més de 300 anys. I era bonic, però al mateix temps era tot molt formal. I de mica en mica anar fent aquest camí fins que ell va poder sentir que, més enllà de la seva història personal amb el seu pare i la seva mare, que potser no l'havien estimat com ell hauria desitjat, podia comptar amb aquest Pare del Cel que mai li fallaria. Que puguem ser portadors d'aquesta bona notícia, junts i personalment, cadascú de nosaltres en els nostres ambients, que cadascun de nosaltres som un fill estimat pel Pare del Cel. Demanem al Senyor que en aquest any 2018 puguem fer una bona feina en aquest sentit. Hi ha tantes persones al voltant nostre que desitgen, encara que no en siguin conscients, de fer aquest descobriment. I nosaltres podem ser un instrument de Déu perquè ells puguin realment sentir-se de debò estimats.